Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres en Jaume Pla i l'Eduard Gené. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
I estem a l'espera que l'altre habitual dels divendres, el Víctor Alexandre, s'assumi aquesta tertúlia, una tertúlia que ja saben, a mi em fa molta il·lusió, perquè a part de passar-m'ho molt bé i estar molt content amb els tertulians, vol dir que som divendres i que estem a punt de començar el cap de setmana. I com estem a punt de començar el cap de setmana, tindrem temps lliure i, per tant, podrem fer activitats i podrem anar a actes culturals a Sant Cugat o a altres llocs. Però Sant Cugat, vaja, tenim de tot i de més, i aprofito que tinc gent aquí que llegeix, que va a actes, que, vaja, que és gent cultivada culturalment, perquè aprofitin els micros de Cugat.cat i ens il·lustrin sobre les possibilitats que tenim aquest cap de setmana de gaudir de les activitats culturals. Dit això, i haver fet aquesta presentació, doncs els demano que em diguin què recomanen aquest cap de setmana, que ja sé que em recomanaran una cosa de diumenge, però a part d'això, que també en parlarem, els demano més propostes. Eduard, que veig que tens l'agenda oberta.
Tinc l'agenda oberta i, a més, vull remarcar que es tracta d'una estrena a tot el país, a tot l'estat, que és un quartet que s'estrena avui divendres a les 8 a la Casa de Cultura d'un santcugatenc, David Bozzo. Estem un quartet per a corda que es diu A la mort d'un àngel. I vaja, cal remarcar-ho entre altres coses perquè és una novetat. Jo l'altre dia, el dimecres, em vaig parlar amb ell mateix i francament és un acte especialíssim, no? Naturalment volia parlar també del diumenge. El diumenge tenim també a la mateixa Casa de Cultura, que segons algú diu que és la sala amb 152 cadires més ben dotada de tota la ciutat, això diu els que ho porten diuen això, doncs on hi haurà una reposició, en aquest cas dins del municipi, però que es va fer a Valldoreix i que ara es farà aquí, i que és a Taula Rodona, l'obra Pere Calders i Víctor Alexandre, que jo, en fi, ara que no ens escolta ningú i que els autors ni els participants em sembla que no estan absents i no ho poden escoltar, haig de dir que és una obra rodona en el sentit de que també fa un retrat dels catalans que diu la veritat, una veritat que seria molt dura, però com que està d'una forma molt distesa i molt divertida, doncs et fa somriure, tot i que interiorment vas pensant que com som.
Però, els catalans. Fi,
els catalans. Però bé, dit això, és el que va. I deixa'm acabar, diguin una altra cosa més, i així ja ho deixo, i ja plego, que també és més música. L'OBC ens ve al Teatre Auditori, i sobretot jo vull remarcar, a part del fet de que vingui, que és fantàstic, el fet de que hi ha un director, Antoni Rosmarbà, una figura de la música catalana extraordinària, un home que ha tocat tots els pals de la música, sobretot el de la clàssica, evidentment, i hi ha un gran, i ho repeteixo tres vegades, pianista, que és en Josep Colom, amb un concert per la mà esquerra de Ravel que és una meravella. I per tant, aquí la pena està en que qui vulgui anar a les 8 a un lloc difícilment ho té per veure a les 9 l'altre. Però les coses són així, i a més, millor que siguin així que no pas dir no tenim res aquest cap de setmana.
A les 8, el concert d'estrena de l'obra La mort d'un àngel, de David Bozzo, amb una entrada que costa 10 euros, que més que una entrada és un donatiu, que després es cedeix a finalitats socials, i a les 9, com deia ara l'Eduard, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, a les 9 del vespre, amb Antoni Rosmarbà. Ara parlarem de l'obra de diumenge. Alguna proposta més, Jaume?
Bé, jo vaig anar, estava mirant a la cartellera, vaig anar a l'estrena d'aquesta pel·lícula que havia de presentar personalment el Ventura Pons.
L'Ignasi Millet, no? Vols dir?
Ignasi M. M, no? Diu que Millet no, perquè tothom li preguntava, ets família? I al final han posat aquest nom neutre. Però la volia recomanar, tot i que és una obra, una pel·lícula que és difícilment recomanable per un tipus de públic, no? Però jo la recomano. Què passa? Que fixa com està la situació i com preveuen l'èxit, que l'acaben i la comencen avui. Si només la fan avui i prou.
No, l'han feta el dia 19, 20 i 21. És a dir, bueno, dimecres, dijous i divendres. Tres dies encara.
Escolta, tres dies, no?
Tres dies de projecció.
Però normalment quan s'ha tret una pel·lícula...
Sí, no, però vaja...
Com a mínim...
Cinc sessions, em sembla que han fet, no? Hauran fet cinc sessions en total.
Aquí, si vol dir?
Sí, no. Em sembla.
Jo dic que són tres.
Tres.
Però vaja...
Tres dies.
Tres dies.
El 19 la van estrenar. El Ventura no va poder venir perquè va tenir un petit accident, no va poder venir.
Bicicleta, diuen, no?
Bicicleta, sí. Estava ingressat a l'hospital, no tenia res, però va donar un cop al cap i va dir que estava en observació. Però va venir el protagonista, que jo no sabia que vivia aquí, tu.
A la Floresta.
A la Floresta, i precisament a la pel·lícula surten quantitat d'espais de Sant Cugat. Hi ha una escena molt llarga amb la seva ex-dona al claustre del monestir, no? I molt bé. I, esclar, la gent que vam anar-hi, doncs, ja estàvem ben disposats, no? Però és tan seny i rauxa, molta més rauxa que seny, que diudem, la meva dona, aquí la podríem recomanar, i no vam trobar pràcticament ningú que no s'esgarrifés per poder-li recomanar.
A un quart de nou avui, sí. Si algú vol anar-hi, al cinema Cinesa.
Jo l'aconsello absolutament.
Víctor, bon dia.
Hola, bon dia. Jo crec que, de tota manera, que aquestes projeccions són com una mena de preestrena per anar fent boca. És a dir, que l'estrena oficial... en una pantalla a Sant Cugat, allò que diguis, bé, ara ja es queda el temps que, mira, que el públic vulgui, ha d'arribar, m'imagino, llevat que no hagi de venir a Sant Cugat per raons d'això de circuits.
Allà vaig preguntar a en Comas que estava fent l'estrena i va dir que no estava previst.
Malament, si no, bé, llavors ja vol dir que aleshores podria ser que, atès que no havia de venir perquè no entrava en el circuit de Cinesa o de Yelmo, per iniciativa de la productora i del mateix Ventura Pons, diguessin, mira, doncs el que farem, atès que l'Ignasi Millet, en definitiva es diu Millet, no? Passa que, clar, es presta confusió, és de Sant Cugat, doncs farem unes projeccions especials de Sant Cugat i, a més, vindré jo, el director, que no, finalment, per això, com deia el Jaume, no ha pogut venir per un accident.
Probablement el que passi, probablement el que passi és que en Comas el programi després, al cap d'un temps,
sí,
dins la programació de versió original.
Sí, no, això sí, clar, però llavors són, clar, poquetes.
Una sessió tres passes més.
Sí, jo sí que conec fa molts anys l'Ignasi, fa molts anys, sí, ja era així, ell és així, sempre ha sigut així. Jo crec que és un personatge... omple la pantalla, eh?
Home,
sí, és...
home, si li fan un documental...
No passa la pel·lícula, no. La pel·lícula és ell absolutament, eh? Sí. Ara el que passa que ho fa tan divertit i intel·ligent i a mi que ho passes bé. Llavors li fa aparèixer la seva família, eh? El seu pare, la seva mare, els dos fills, la seva ex-dona, però tots amb situacions a part, no? Com una entrevista. Però és molt distreta i molt, diria, inclús catalana, perquè aquest tipus d'humor que té, intel·ligent però dur i molt transversal, jo li vaig preguntar inclús, dic, escolta, però aquesta pel·lícula, no sé, quan festival l'ha presentada, perquè ja sabeu que el Ventura Pons està molt connectat arreu del món, festivals especials de cinema.
Sí, sí.
Vaig dir, però a Madrid l'ha presentada? Diu, sí, si l'hem presentat. Diu, evidentment, no ha vingut cap parent de l'Anna Botella. Perquè, a més, si haguéssim pogut, el partit la que era prohibida. Perquè era, per ells, escandalosa, no? Però diu que l'ha presentada, però, esclar, en cercles reduïts, en temporada i en un cinema normal, no l'han fet allò.
Però estrenada està estrenada oficialment, perquè es va estrenar el 31 de gener.
Sí, però a Barcelona em sembla que si tu mires la cartellera...
Difícilment la trobaràs ara, no? Potser?
No, em sembla que ho feien en tres cinemes i en poques sessions, eh? No,
sí.
És una pel·lícula que...
És, tindrà una trajectòria també, doncs, curta. Això no vol dir que bé, es va estar per televisió, com es va fer amb el documental que va fer el mateix Ventura Pons sobre la Mercè Rodoreda, que s'ha passat, ja em sembla, un parell de cops per TV3.
Però ja el va fer per cinema,
sí,
per TV3.
Sí, per televisió, no? Sí, tot i que va fer una projecció a Barcelona, al Cinema Ribau, organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana, etc. Això de posar-li Ignasi M, bé, jo crec que juguem dues coses. Una és, evidentment, que el cognom Millet, doncs, com que Ignasi Millet no és conegut, tothom pensaria que té alguna cosa a veure amb el cas Millet. I per l'altre és una fórmula que s'utilitza sempre, eh? Sí, en literatura, sí. I en cinema, és a dir, crees una mena d'enjòlit, no? És a dir, poses el nom de pila i després la inicial del cognom, com volem dir, aquí es diuen coses que són una mica fortetes i...
Fortes.
Sí, eh? No, depèn del públic també, oi? Però crees una mica d'expectació, ja està. no hi ha res més que això. Ara, ell és una persona fantàstica en aquest sentit, és una persona honesta, una persona noble, una persona que diu el que pensa, es comporta com és, no ha amagat mai allò que és, té la seva condició sexual, les seves inclinacions, la seva manera d'entendre el món, i ho manifesta, i per tant aquesta sinceritat és el que crida tant l'atenció en temps en què l'ambigüitat és més allò, diu, home, hi ha coses que no convé dir, etc. Ell les diu, i per això és un animal cinematogràfic tan gran. Nosaltres, clar, com que és una cosa d'aquí, bé, a vegades ho podem menys tenir una mica, però situats en la perspectiva d'algú d'un altre país, que no sap qui és Ignasi Ema ni res, ni Sant Cugat, té més força això, eh?
Home, te'n vas a Nigèria i de moment el foten a l'Arjola immediatament.
Sí, sí.
Directament.
I a Rússia.
No, tu dius una cosa que és important. Aquesta M, o sigui, en literatura, en Foucault té un llibre també que parla d'un nom, Françoise F. Vull dir, sempre hi ha aquest tipus de que hi ha, vol dir que ja indica que hi ha alguna cosa més això, que no es pot preparar. A mi, de tota manera, em sorprèn aquestes alçades, em sorprèn, si penso una mica més, ja no tant, no? Que encara sigui un element de, diguéssim, tu, en Jaume, tu apuntaves perfectament, tu amb les teves paraules ho explicaves perfectament, dic a la meva dona, no sé qui recomanar-li, no?
Sí, sí.
Clar, és que l'any 2014 aquí a Catalunya encara es pugui pensar, i amb raó, una cosa com aquesta, no deixa de ser per mi sorprenent, no? Perquè penses, home, no hauria de ser així, hauria de ser, doncs, la posició d'un públic, no dic extens, no dic que efectivament hi ha gent que no li agrada aquest tema, i no tant perquè no pugui entendre humanament, sinó
no,
perquè
si s'entén perfectament,
no, perquè li sembla que això és entrar dintre d'un món com això, pecaminós, sí, encara que no sigui creient, que sí, això és el que a mi em sorprèn, no? O sigui, una gent que entra dintre d'una qualificació de tipus moral, i aleshores dius, però tu creus que realment això t'afecta, o sigui, a la societat en general, en el funcionament de la societat, inclús a la teva família li pot afectar el fet de que hi hagi una pel·lícula com aquesta i que estigui programada de forma normal i que la vagi a veure molta gent i que inclús algú es desperti i digui, efectivament, ara ho entenc perquè jo també combrego amb el que està dient aquest senyor. No? Sí, sí. És que a mi encara em sorprèn. De totes maneres, jo volia fer un comentari sobre Ventura Pons, que sempre també m'ha sorprès. Ventura Pons, que havia fet teatre, que havia fet cineclubs durant molt temps i havia estat amb uns que havia portava ell, parlo de molts anys. La seva primera pel·lícula que el va llançar va ser Ocaña en aquell moment, que després jo personalment penso que allò se'n va fer un gran massa en el sentit de projectar la revolució de la Rambla, i jo penso que no, escolta, menys revolució, no fotem. No hi havia apartat, no.
Perdona, però deia un que estava al públic que estava parlant amb el Ventura Pons, que encara ara alguns festivals internacionals li demanen que la torni a passar.
No, que volia
és
dir,
una obra ja el
que
clàssica,
dir és que
no?
Ventura Pons,
culta.
Ventura Pons, que ell també hi participa, sempre fa com uns comentaris d'un cert pudor i posa una espècie com ell personalment.
Ja.
Però és a dir, jo sóc homosexual, jo per tant combrego amb aquest tipus d'actitud, sí, sí. I jo per tant per això ho vull projectar perquè es vegi que això pot ser. En Ventura Pons té un pudor per mi excessiu en aquest sentit,
però en canvi hi ha escenes que poden escandalitzar, no de sexe, perquè no hi ha cap, però les converses que tenen amb els personatges, tots molt intel·ligents i molt cultes, però realment són totalment trencadores, absolutament.
Com ha de ser?
Hi ha una amb un dels seus dos fills, que el noi, tots dos s'han situat molt bé, el fill gran està a Londres i fa imatges, fotògraf, però imatges fixes, i les posen moltes vegades de taló a la televisió anglesa, no? Vol dir que està situat a primer nivell. I amb l'altre fill parla de que el noi és creient, i el pare no, i diu, què et sembla tu, doncs, tenir un pare homosexual, no? I com ho vas prendre, com ho entens, i parlen de Jesucrist, i parlen molt a fons, vol dir que, sense escandalitzar, però la conversa per si sola ja escandalitza a un tipus de persones, no? El pare està en una residència i la mare viu en un altre lloc i parlen tots dos pel seu cantó, i el pare ha treballat 21 anys amb els Subirachs i ha estat fent totes les obres dels Subirachs i ha col·laborat ell, no?, treballant. I ell tenia, no queda massa clar, una empresa que es dedicava a restaurar antiguitats, no?, i ara es va arruïnar, no?, però treballava moltíssim i té una conversa molt maca a dins un museu amb el director de museus de Catalunya. I clar, imagina quina diferència, no? I en canvi, una conversa oberta, molt franca i molt bé. I ho passes bé, a més ho passes bé, perquè no és que et distregui, és que et fa pensar.
Home, estava repassant les crítiques que ha tingut de les diverses capçaleres, i per exemple, La Vanguardia li posa 5 estrelles sobre 5, el carai. Lluís Bonet, sí? Mògica. El Jordi Costa, per exemple, al País també li posa una molt bona nota i diu que és un gran, no només hi ha un gran personatge, sinó també hi ha una pel·lícula molt ben explicada. L'altra que he vist, de crítica, de Cinemania, sí que la deixa una mica pitjor. Irregular documental, gran document. I li posa un 2.5/5. Però vaja que...
Home, sí, estrelles, tu.
2.5/5 i les altres molt bones.
Mentre anàvem parlant, jo estava mirant i no hi és,
No hi és, a la capçalera.
No, ja no hi és.
A la cartellera.
Perdó, a la capçalera, ja, ho sento.
No hi és, no hi és però això serà... A Barcelona, vull dir que...
Una pel·lícula de culte, que et diuen, no?
Imaginem... No, però és que jo continuo sorprenent-me, aquesta la veritat.
Sí, és una llàstima.
Cada vegada et sorprèn més el que passa amb el cinema, perquè en un moment determinat tenies molt clar que hi havia les pel·lícules nord-americanes, doncs, que ocupaven tot i tal, és que inclús a vegades ni aquestes que estan llançades amb gran força duren poc.
És una llàstima, perquè com va dir no fa gaire la Isona Passola, la directora de l'Acadèmia de Cinema de Catalunya, ara mateix no es podria fer pa negre. Ara mateix no es podria fer pa negre, és a dir,
per el tema econòmic,
sí, per temes econòmics. I l'altre dia em deia un productor, fa dos dies, que bé, ell ja ha hagut de plegar, el seu soci també, han hagut de plegar, no els queden diners, que segurament aquest any no es produiran pel·lícules a Catalunya, per això els Gaudí premien tanta pel·lícula espanyola, perquè hi ha molt poca producció, i justament el fet que Ventura Pons, que fa una pel·lícula cada any, ja porti d'un parell de documentals, una matèria, un camp en el qual Catalunya és molt òptima en qualitat, ja indica, doncs, que és que no és molt difícil reunir diners en aquests moments per fer una pel·lícula, perquè és caríssim. És molt car fer una pel·lícula. Costa poc fer una obra de teatre, fer un llibre, tot això, però el cinema és una indústria que genera tant, necessita tanta gent que hi treballi, que és caríssim, i les teles no hi ha diners, bé, és un desastre, no? En aquest sentit, la qüestió econòmica és greu, jo no sé si això durarà molt, però és fotut. Ara, això que parlava l'Eduard del Ventura Pons, de l'Ocaña, és una pel·lícula del 77, de l'any, ja té 37 anys, i és una pel·lícula magnífica, perquè allà hi havia un personatge, que era l'Ocaña, i aquí hi ha un personatge, que és l'Ignasi Millet, perquè un documental d'aquests necessita un personatge, si, com deia aquí una crítica, no? És un personatge amb majúscules. I aleshores és quan t'arrossega, cinematogràficament. I el tema de l'homosexualitat, és veritat que, sí, el Ventura Pons mai n'ha fet bandera, però subtilment sí, perquè, de fet, gairebé tota la seva filmografia, el tema de l'homosexualitat és una constant.
Sí,
no? No, constant.
Això sí, No, el que vull dir és que ell personalment a vegades em sorprèn que ell, com a persona, es quedi com un segon terme. Quan convindria en algun moment, perquè les entrevistes que li hem fet, doncs, ho dir-ho. A mi em sorprèn, escolta'm, és lliure de fer el que vulgui, i si ell es vol conservar en aquesta posició, escolta'm, ell sabrà per què. Però vull dir que em sorprèn, perquè precisament com dius tu molt bé, i és així, doncs me'n recordo d'aquella cosa esbojarrada del vicari de Olot, per exemple, doncs que clar, hi havia una efervescència, el transsexualisme, hi havia una quantitat de coses, la rossa del bar...
Allà sortia la Maria Aurelia Campmany, el vicari d'Olot.
Sí, i tant. Sí. I moltíssima...
Fent de mestressa de minyona o majordoma.
Sí, doncs sí. Clar, aquella època moltes, i després ha fet dins de la segona fase de la seva carrera, amb pel·lícules ja diferents, sobretot moltes pel·lícules basades en obres teatrals, perquè ell ha fet molta transposició i literàries, en Quim Monzó, etc. Vull dir,
que ell ha fet una obra a partir d'un moment determinat, penso, de molta qualitat i de molt interès, no? I sobretot ha fet una cosa que, així com ho he manifestat, que diu, a la vista que no hi ha productors i a la vista que no hi ha gent que... Pues, jo em converteixo en tot. Jo em converteixo en el productor, sí, amb el director, amb el distribuïdor...
Els films de la Rambla.
Els films de la Rambla diu que és ell un secretari.
I tiro endavant amb aquest tema, i això, 648 festivals internacionals, i s'ha acabat. Vull dir, és una fórmula de sortir. El problema d'en Ventura Pons, igual com la majoria de directors o de produccions catalanes que volen reflectir l'actualitat, perquè una cosa és una pel·lícula històrica i tal, 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 és, i ho dic simplificat, els taxis de color negre i groc. Quan a Salamanca o a Valladolid o a Madrid hi ha una pel·lícula que surt un taxi de color groc i negre, ja diuen... Esos són els catalans de Barcelona, això és Barcelona.
Però més aquesta, perquè aquesta no està doblada, és la versió original.
Ja, vull dir que si això es converteix en un problema, aleshores ja pleguem.
No, però és que a més en aquesta, ell és escalador, a més, comença la pel·lícula explicant-nos tot el pastillam que pren, hi ha una taula plena de pastilles, en prem 28 cada dia. I ara està en un tractament nou i n'hi ha afegit dues.
Ah, sí, perquè ell és seropositiu, no?
Sí, a més. Però llavors amb els seus germans escala i veu la muntanya de Montserrat com està escalant. Clar. I aleshores, a casa seva, a dalt d'un arbre, a la floresta, sobre la casa i tal, a dalt d'un arbre s'enfila un arbre enorme, llarguíssim, i planta la senyera, l'estelada. I després, políticament parlant, doncs, és independentista. Se n'ha fet i explica el per què. Saps, tot això a Espanya ja és impensable que la gent ho pugui acceptar-ho, no? Però, en canvi, amb cenacles reduïts i amb gent que... prescindeixen el tema polític, doncs diu que ha agradat, i quan va a l'estranger a l'Ignasi diu, quan em conviden hi vaig perquè m'ho paguen, i diu que allà arreu d'on vaig, doncs aquests ambients de festival a tot arreu li diuen mestre, no, diu que té un prestigi i un reconeixement a Ventura Pons, perquè esclar, diu que li diuen el Woody Allen en català, perquè no sé quantes pel·lícules ha fet, una cada any,
sí,
i a tot arreu les han projectat,
cada estiu en roda una.
Però a fora entra a tots aquests circuits,
Sí, és un... Bé, la gent a casa seva és difícil normalment que a vegades pugui tenir el mateix ressò que quan hi ha prejudicis i moltes coses, és així, no es pot evitar. Però ara que parlava l'Eduard d'això del vicari d'Olot, i parlàvem de la situació com està a Catalunya el cinema i els actors i tot, la poca gent que té feina, la poca gent que en pot viure, diguéssim, no, de la professió, que són quatre gats, tots, vull dir, guionistes, productors, directors, actors, actrius, etc. Allà hi sortia el Joan Borràs, que el vicari d'Olot.
Sí. Ah, bueno.
En aquella època ell és un actor extraordinari, extraordinari, amb una veu fantàstica pel teatre, però bé, està pràcticament desaparegut, tristament.
Perquè es va jubilar ell,
L'Enric Major, sí, però a vegades et jubiles perquè no tens res que valgui la pena, perquè
jubilar.
Jo crec que en aquells moments és difícil oferir coses interessants, si no hi ha diners.
No, tot però l'última molt... obra que va fer, vam coincidir que estàvem junts amb una rodadora del Nacional, i estava amb la seva dona, que també sortia, la Carme Molina, i va dir, compartíem camerino, vull dir que vam estar molt temps, i un home excel·lent i amable, i molt bé. Però em deia, ara em jubilo. Dic, home, però si tens feina i no pares, diu, tu, és el que tens sempre. Sí, però estic cansat, i no sé, va rebre una crítica.
Em sembla que l'últim que va fer va ser un Shakespeare, si no m'equivoco. Ah, no recordo.
No, l'última va ser el Maniquí.
El Maniquí de
l'última, sí, ah, sí, sí, sí. I va dir que jubilava. I s'ha jubilat. I jo crec, t'equivoques, perquè, escolta, no conec cap actor en actiu i que tingui feina com tu i que decideix jubilar-se. No.
La Carulla, però ja és més gran que ell. Sí, és més gran que ell, no? Oi que sí?
El Joan Borràs és de l'any 40.
La Carulla és més gran, sí.
La Carulla no jubila, La Carulla no jubila, en absolut. ella diu que en aquesta comèdia acabarà, però diu que seguirà fent televisió, seguirà fent pel·lícules i alguna comèdia si li ofereix. I
seguirà participant a Divendres.
Esclar, no, esclar, ella diu que es jubila del teatre,
sí, home, sí,
que és esgotador i tal, però si li ofereixen un primer paper també continuarà, aleshores ja no jubila. Ell sí, ell s'ha jubilat.
Hi ha actrius molt bones, en el país.
No, i tant.
Fora de Catalunya també hi ha molt bones. També.
Per què ho dius?
Com hi ha una actriu fantàstica, una noia primeta, rossa.
A França? Parles de França?
No, d'aquí. Parla
al Congrés dels Diputats.
Exacte, al teatre d'aquell del Congrés dels Diputats. Hi ha una actriu fantàstica.
Allò de tragèdia grega, no?
Home, no sé si és tragèdia grega o teatre de l'absurd.
I tant.
Ahir vam tenir, però, que el PSC li va donar suport.
Sí, sí.
Al Congrés, de fet, és com ho destaca avui el Punt Avui.
Sí.
I el PSC va criticar que comencés a funcionar o fes la primera passa el que ha de ser la hisenda catalana. Jo em vaig quedar de pedra, dic, hòstia, el PSC...
Sí.
Criticant l'inici, aquesta primera passa que va fer ahir Tributs Catalunya, que és l'embrió de la hisenda catalana, no?
Sí.
I vaig veure el senyor Lucena criticant l'inici de la
normal,
hisenda catalana, i després el PSC votant a favor de la senyora Rosa Díez.
Però això és Déu normal.
La senyora Rosa Díez, jo penso, ha fet aquesta forma de bactriu, però no ho dic en paraules figurades, i penso que és una gran, representa molt bé, o sigui, fa un paper, o sigui, fa un paper molt ben fet. I no sé qui és el seu guionista, si és ella mateixa o té guionista o té autor darrere.
UPyD és ella.
Però exactament, però és una persona amb una capacitat molt gran per poder, és a dir, fa un discurs, si escolteu una mica o llegiu una mica, fa un discurs sense fissures, o sigui, molt ben construït,
sí.
A més, dit, quan ho diu, dit d'una forma, com ho diria, saps aquest tipus de persona que quan enraona ho fa de tal manera que sembla que tingui la possessió de la veritat? És a dir, un tipus de discurs de persona que tu el sents parlar i un que no aprofundeixi o sent allò i diu aquesta persona, això que diu té consistència, té pes, no? Pues es pot desmuntar o no es pot desmuntar, però el seu discurs és una veritat. Llavors, clar, si en aquest cas amb 5 diputats aconsegueix que hi hagin tots els altres que ho estan esperant, clar, el PP hi va de fer meravella, el PP que surti una persona com aquesta que faci el discurs que va fer ahir, i va fantàstic perquè diu, m'hi apunto,
però li restarà boig, eh?
Sí, i tant, ho has dit tu, és que el PP, escolta, Víctor, és que el PP, és que si no li resten boig, no per això, no, per tot el que està passant, si no li resta, el senyor Granados aquest dimiteix, no? Aquest que diu que tenim una compte suïssa. Però és que surt la senyora Esperanza Aguirre, presidenta del PP de la Comunitat de Madrid, i diu, tener una cuenta en Suiza no es delito, pero para un político sí. A ver, un moment. Tener una cuenta en Suiza no es delito, naturalment, segons com tens aquest... Segons d'on venen els diners d'aquest compte. I segons si aquest compte el tens obert o el tens tancat, home, esclar que no és delicte, només faltaria, serien delictes, tots serien aquí criminals, no? Suposo, perquè alguna compte tenim obert en algun lloc, però és que no estem dient això, senyora Esperanza Aguirre, i vostè ho sap perfectament, el que estem dient és que qualsevol persona que tingui una compte suïssa i la tingui amagada, vol dir que és uns diners que ha tret d'un lloc que no tenia a treure, que potser venen d'un origen que no és correcte i que sobretot fas un frau a Hisenda.
Sí, escolta, però és que parlant d'aquesta senyora política, jo el que em sorprèn és aquest fals ideari polític. O sigui, aquesta senyora estava en el PSOE i estava a Brussel·les, no? I ella volia ser ministra i van posar-hi un altre, la Jiménez, no? I llavors es van ratllar i va marxar i va canviar d'ideari i va muntar un partit propi, però la Rosa Díez del PSOE amb la Rosa Díez d'ara és una altra persona, no pot ser que canviï radicalment,
jo
perquè ella no pensa així.
Va ser segur, perquè la Rosa Díez del PSOE en relació amb el PNB,
però s'ha radicalitzat absolutament,
el PNB i el basquisme t'asseguro que no. És exactament sí, igual però, com Barroso Díaz en contra de la Catalunya.
Si hagués sigut, sigut ministre del PSOE i fos ara, no actuaria d'aquesta manera política.
Bé, el que passa, no, és veritat, però no actua, exacte, no actuaria, però una altra cosa és la, com ets, com sí. penses. El que passa que, clar, ara pot parlar d'una manera perquè defensa unes sigles determinades, en aquell moment, tot i que ell era espanyolista llavors i ho és ara, passa que clar, dintre
no
està sotmesa a la disciplina d'un partit i no pots dir certes coses. No, dic abans. Abans
quan estava... era radicalíssima quan estava al País Basc.
Escolta'm,
la senyora aquesta va ser consellera del País Basc amb el PSOE. Ai, perdó, amb el PNB. Va ser consellera. Com haver-hi un pacte PNB-PSOE, i llavors vull dir que és una persona que té un discurs antic ja, no, el que passa que ara en aquest moment, com hi passarà Ciutadanos aquí, doncs té una escletxa per on ficar-se i per on eixamplar, perquè té els altres que estan desballestats tot el partit. El que passa amb el PSC aquí és que, vaja, és que ha de quedar, jo no sé què passarà, perquè no ho sé, perquè ja estic curat d'espatlls, però vull dir, és que per sentit comú tindria que desaparèixer, hauria de desaparèixer.
Bé, és que ja podem dir, home, sí, perquè, o no, perquè ara ja podríem dir que és la marca blanca d'UPyD a Catalunya. Perquè el
UPyD?
Home, el Pep deia, és molt fort que el senyor Maurici Lucena surti defensant les tesis d'UPyD en aquest sentit, atès que es carreguen també tot el tema de l'Agència Tributària Catalana. I sobte dius, home, que el senyor Lucena doncs, digui això, però és que clar, si vota el Congrés espanyol al costat d'UPyD, és que pensa com un UPyD. En relació a Catalunya. Si pensa com un PID, doncs aleshores és normal que estigui en contra de l'Agència Catalana o de qualsevol cosa que tingui a veure amb la més feble, petita, insignificant estructura d'estat.
Però avui
tot el que no sigui estructura regional no s'admet. Aleshores, això camina cap al suïcidi, certament, o l'únic que li queda és això, ser de dir, mira, no cal, com que no tenim manera d'entrar un PID a Catalunya, però no tenim manera, perquè hi ha un rebuig visceral de la societat en general i per no treure res no val la pena, ja hi ha Ciutadanos que ocupa un espai que replega vots del PSOE i del PP i aleshores doncs si, les tesis que defensa UPyD ja les defensa, el senyor Lucena és un defensor d'aquestes tesis, per tant allà ells amb aquesta deriva que han iniciat nacionalista espanyola.
No, però jo crec que és que hi ha personatges que volen i necessiten viure de la política i renuncien a l'ideari polític segons les circumstàncies. Ahir vaig quedar escruixit.
El senyor Enric Millo és una bona
exemple. Ahir vaig quedar escruixit del Millo amb una conversa, bueno, una conversa que va tenir el Puigcercós, president, expresident d'Esquerra, i alhora, com que ara ja està lliure i diu que es guanya més bé la vida a la universitat que no pas fent de política i tal, doncs ho diu clarament i rotundament. I explicava que ells, claríssimament, quan va haver-hi el cas Pallarols amb Unió, el Millo estava molt durant, i va haver-hi una discussió perquè era tresorer i tal, i van treure d'Unió. Clar, d'Unió amb un partit polític amb una definició política determinada, no? I diu que al Maroteca es trobarem que ell era per sobre del Durant dient que se sentia sobiranista i que Catalunya havia de ser independent. Això ho diu fa uns anys el senyor Millo. I llavors diu que el primer gest que va ser, que volia continuar estant a la política, va anar a parlar amb el Puigcercós, president d'Esquerra, i li va dir que si li oferia un càrrec al Parlament, entraria a Esquerra. I el Puigcercós diu, esclar, no era radical com ara el PP, però va dir, home, escolta, em sembla que no tens un lloc a Esquerra. Per què no vas al PSC? En aquella època hi havia el Maragall. Diu, perquè allà el teu pensament encaixaria molt més bé. I no hi va anar. I es va posar al PP. I mira com està ara el Millo amb el PP. És impensable. Llavors ell ho nega. I el Tian Riba va fer un article en el diari El Punt explicant això, aquesta conversa, que ja havia tingut abans el Puigcercós. Ara la repeteix. i va, el senyor Millo el va insultar, indignar, que era fals i que sembla mentida, que s'inventen coses aquests periodistes i tal. I ahir ho va tornar a repetir, i jo esperava que una truca... Diu, però vostè com va anar? Diu, mira, estàvem a Girona, perquè ella és a Girona, diu, i vam anar al bar Núria, tal, diu, i vam, diu, van dinar, diu, no, vam fer un cafè. Diu, i jo li vaig pagar el cafè. Diu, però vostè li ha dit també, diu, sí, vam parlar un dia, li vaig dir, i m'ha dit que no se'n recordava. I en canvi ahir, que ho va tornar a repetir el Puigcercós, era bo que tornés el senyor Millón a micròfon i dir, escolta, això no va dir res. I en canvi, després d'haver sortit el Puigcercós, va enviar un mail dient que estava esgarrifat, que no hi havia dret, que era fals i que li porti proves. Clar, l'altre va dir, jo no vaig pel món amb una gravadora, amb una gravadora i estàvem sols. Però ell, si no dona la cara i no té un cara a cara, i em sembla que era ideal per donar un cara a cara, no? Ara no, s'ofèn i diu que és fals i que és insultant el que li està dient el senyor Puigcercós.
Sí,
i tots sabem que la raó és de Puigcercós. Per tant, aquest senyor, Unió, Esquerra i PP, tres partits absolutament diferents, per què? Perquè ell va oblidar de la política.
Sí, és que a més, això, el Puigcercós, que diu ara, ja ho havia dit.
Sí.
Això se sabia, ho havia dit, sí. Perquè ho havia dit ell. I aleshores el senyor Millo no deia res. No piulava quan encara no hi havia tuits, vull dir, però no piulava respecte a aquesta qüestió. Ara, com que això ja ha adquirit un gran rebombori i ell té més nom, i doncs aleshores sap que això li fa mal. Però bé, les coses són com són, hi ha testimonis, perquè no hi ha màquines enregistradores, però sí que hi ha persones, que perquè no actuaven en un espai sense aire, el senyor Puigcercós i el senyor Millo, vull dir, no, per tant, hi ha testimonis, i si veritablement està tan en contra d'això, no? Doncs endavant, que posi una querella, que faci tot això i que digui que és mentida. Ell sap que és veritat.
Ell sap que és veritat.
Ell sap que és veritat i això dibuixa perfectament quin és el senyor Millo, és allò que no ha de ser mai un polític.
Exacte.
Mai un polític, sigui de la ideologia que tingui, de qualsevol partit. Allò que no ha de ser mai, que és algú que viu en el sentit més literal i més pejoratiu del terme de la política. Algú que li és igual les idees que defensi un partit, l'important és que puguis viure, no només viure tu, sinó que a més puguis tenir un paper rellevant dintre d'aquell partit, perquè per ser un minundi no t'interessa, I per això ell mateix, on podria pensar? Home, si estava a Unió, podria anar a trucar les portes de Convergència, potser, no? Que més o menys, oi? No.
O PSC.
Sí, no, però després no ho fa i se'n va a Esquerra. Que dius, home, se'n va un partit independentista. Aleshores, i després com que li diu que no, se'n va al Partit Popular, que és un partit espanyolista. Això vol dir, home, jo crec que cal tenir una mica d'ètica, no?, la vida, en qualsevol àmbit, i aleshores, doncs, això és un model, jo crec que a les universitats, doncs, hi ha periodisme, per exemple, s'ha d'estudiar, hi ha ciències polítiques, és a dir, el model que no ha de tenir mai un polític és justament el del senyor Enric Millo.
Tu com tocaves el tema del tuit, me'n recordava que el dilluns comença a Barcelona, doncs, el Mobile World Congress, en fi, és el més important de tot el món. Venen, teòricament, es diuen 70.000 persones com a mínim, i és curiós perquè en el Telenotícies de la TV1 pràcticament van passar per sobre de puntetes.
I és que això no passa a Madrid, Eduard.
Ja, per això ho dic, és curiosíssim, perquè clar, imagina't, és el congrés més important del món. Bé, per exemple, doncs el fundador de Facebook, que ara acaba de comprar WhatsApp, vindrà també el de WhatsApp. En fi, és una cosa extraordinària.
Però no passa a Espanya, Eduard.
I passa a Barcelona.
Passa a Catalunya.
I és més, el mateix dia que hi hagi un comentari sobre això, resulta que hi ha l'empresa més important tèxtil japonesa que s'instal·la, la primera botiga s'instal·la a Barcelona.
En plena plaça a Catalunya.
Algú passarà, algú vol dir, no sé què vol dir, però jo ja no ho sé, però algú passa. El més important, del sud d'Europa, diu del sud d'Europa, i pràcticament sembla que només hi ha una a Berlín, i aquesta de Barcelona n'hi han posat bastant més, perquè el propietari diu que li diuen a l'Amancio del Japó, sí. Però fixa-t'hi tu, aquest congrés, que té una importància des del punt de vista de la difusió extraordinari, tot va lligant amb doncs el fet de que vingui doncs el vaixell, el creuer més gran del món, que situï aquí, el que augmenti el nombre de passatgers en el Prat, contràriament a tot el que passava i contràriament a tota l'operació Spanair, que més bo que ens n'oblidem.
Tenint un estat en contra, això de l'aeroport. Tot un estat en contra.
Això és brutal, o sigui sí. Que a l'hora de la veritat penses, home, no fotem. Per això hi ha aquest... Ahir que va haver-hi una xerrada aquí a Sant Cugat, organitzada per Òmnium Cultural, i el que es va fer al Casal de Joves quan s'havia de fer a l'Arxiu Nacional de Catalunya, al final es va passar al Casal de Joves.
Com passava de gent?
Bueno, jo no vaig poder anar-hi, però vaig tenir l'ocasió per streaming de veure la meitat de la des de casa, o sigui, vaig arribar i vaig poder connectar i vaig sentir l'última part d'una de les ponents i pràcticament el de l'altra. Clar, totes les xifres que sonaven i totes les explicacions que sonaven no, per mi no eren novetat en el sentit de que més o menys ja es coneixien, no? Però clar, totes juntes, quan en un acte d'aquesta mena s'apleguen totes i es van passant, tot i que algunes poden ser discutibles i jo en discutiria algunes, per què no, però està claríssim, es veu claríssimament com el problema efectivament és Espanya. O sigui, el problema realment és un problema d'un país que diu, que pensa, de veritat, encara que sigui no en primer terme del seu cervell, sinó en el segon, no el primer el de la reacció, sinó l'altre, que pensa, se me'n va aquí el modus vivendi, se me'n va aquí se me'n va aquí la força que pugui tenir, o si no se me'n va tota, se me'n va un percentatge molt important que em deixa molt despenjat. A mi em van agradar molt les declaracions de l'Àlex Salmond d'aquesta setmana quan li negaven el fet de dir vostès no tindran la lliure, si no tindran la tal, que va fer una... Penso que en aquest sentit és genial, diu molt bé, si vostès no tindran la lliure, jo em quedo a part del deute que tinc. Va semblar genial, perquè vaig pensar, sí senyor, tens tota la roba del món, no em treus això, doncs escolta'm, no pago.
És el que vol fer Catalunya, quan li diuen tot això, no? Dius, no, clar, votes en contra meva. Bé, és l'actitud del colonitzador, que s'expressa amb això que deies, amb una frase que és la que resumeix el senyor aquest de Vox, no? Diu, Catalunya no és una nació, és una cosa millor, una regió d'Espanya, i a mi, com a espanyol, aquesta terra em pertany. Vull dir, això és el que diu un colonitzador a qualsevol, vull dir, territori del món. És aquesta mentalitat. Amb aquesta mentalitat, com pots establir el més mínim diàleg? Perquè és la negació del que tu ets. L'altre t'està dient que no ets ningú, que li pertanys, que és una propietat seva. I a partir d'aquí dius, parlem-ne si vols, però sempre tu com a propietat meva. Esclar, és, primer que és impossibilita el diàleg, segon és profundament ofensiu. Tercer, el millor que pots fer és no perdre temps i anar a la teva directament, no?, i passar d'ell.
Però escolta, però tot el que fan el Margall, el ministre i tal, a les ambaixades, contrastant, i donar aquesta idea de que hi ha una inestabilitat, els empresaris estan espantats, les inversions seran més... Esclar, tot això contradiu en què a Catalunya en aquest moment és el país, la nació, la zona d'Europa on hi ha hagut més inversions estrangeres. I aquesta definitiva dels japonesos que d'Espanya només van a Barcelona, això contradiu tots els desparvaraments i totes les crítiques que estan fent el govern. Ara, llavors això, no, cada vegada li estan caient tots els arguments.
Ara que acabem... El Víctor deia una cosa, parlava això del colonitzador, i vull recordar una frase que no sé exactament qui la va treure, però és d'un africà, d'un negre, que el colonitzador, l'europeu, li va dir, et dono la llibertat. I va dir, jo li accepto aquesta bona disposició de vostè, no, la llibertat. Diu, però abans que vostè digués, jo ja la tenia.
Clar, no me l'ha de donar.
No me l'ha de donar.
Ho hem de deixar aquí, Jaume, Víctor i també Eduard. Moltíssimes gràcies i recordin que el diumenge a les 7, taula rodona.
Molt bé.
Del Víctor Alexandre i el Pere Caldés i l'estrella, en Jaume Pla.
Això no tant.
Que home. Vagi... Sí, no?
Que sí.
Sí, home, sí. Digues que ets l'estrella, home. Que vagi bé, molt bon dia.
Bon cap de setmana.